COPE más Castellón.
Estar informado.
Ai, sí, és, així estem, així continuem. Molt bon dia, sóc Raül Puigol i sí, també m'agraden els divendres. I més aquest, perquè tenim un especial Turiscope Castelló des de la plaça de la Sinagoga d'Onda. Des del casc històric antic d'Onda, anem a emetre avui el nostre programa fins les 2 en punt de la vesprada amb Jorge Monsonís al control tècnic de so. Era un deute que teníem pendent amb Carmina Ballester i Feliu per part de mare, l'alcaldessa d'Onda. Una vegada va arribar a l'alcaldia, va remodelar ràpidament este indret, el que havia estat paralitzat amb molestes, evidentment, per als veïns que viuen en esta plaça, i li vam dir un dia anirem a la plaça de la Sinagoga a fer el programa. I ese dia ha sigut avui, perquè hi ha molts motius per parlar d'Onda. Per exemple, ahir es va inaugurar una exposició que té que veure amb el servei militar. Este dissabte hi ha un concert de la banda militar i el dia 12 d'este mes de juny hi ha una jura de bandera civil. És a dir, hi ha esdeveniments que són fora de lo comú, de lo habitual, o que habitualment pots trobar, no?, en qualsevol municipi, en este cas a Onda. Però també parlarem del que és el Dia de la Bici, que celebren este mateix cap de setmana. O el Onda Adopta, o el Onda Flamenca i el Juny Musical, o el Onda Inspira, o la Fira del Llibre, que va començar amb la presència de Matías Prats Net, o Matías Prats fill, per als que siguin d'una generació o altra, i que continua en un altre lloc, que no és esta plaça de la Sinagoga, òbviament, però que és molt ample, que també té molta vegetació i que està congregant a moltíssima gent fins el proper diumenge. De tot això i molt més, parlarem en els propers minuts, sense oblidar que és divendres, que tindrem el nostre Turiscope Castelló amb Alberto Marco i les principals notícies que genera este important sector per a l'economia de la nostra província. De fet, esta mateixa setmana hem tingut el lliurament dels Premis Turiscope Castelló, que seguirem repassant, i també vindrà Xavi Manzaner, dinebot per part de mare, amb una de cinema. Però abans de tot això i molt més, com sempre que a aquestes hores el primer que fem és posar-nos en situació del que s'hi representa informativament parlant el nostre voltant en este divendres 3 de juny. I per això està així ja Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
S'inicia la campanya de recollida de firmes a la que pretén presentar una iniciativa legislativa popular a les Corts Valencianes, CECIF, la central sindical, per a que els centres escolars de la Comunitat Valenciana disposen del servei d'infermeria escolar. Per a poder obtindre-ho, es planteja aquesta proposta que deu reunir 10.000 firmes. Avui s'ha instal·lat en l'Hospital General una taula per a que la ciutadania puga sumar-se a aquesta petició. La Vilavella tornarà a canviar d'alcalde per tercera vegada en 3 anys. I encara que estava pactat que fora el PP el que assumirà l'alcaldia al mes d'agost, tot apunta que vaig a ser el Partit Socialista, gràcies a un transfuga del PP, Abelardo Zaragoza, que pertany al grup de no adscrits i que ha assolit un acord amb els socialistes que han presentat en el registre municipal una moció de censura que obliga a convocar ple en un plaç de 10 dies. És el mateix regidor, amb responsabilitats de govern actualment, que per la seva absència a la investidura va permetre que l'alcaldia recaiguera en el PSPB al començament de la legislatura fa 3 anys, durant espai d'un mes, dimitint l'alcalde Manel Martínez per uns àudios en els que pressionava una regidora del PP per a que el socialista poguera ser escollit alcalde. L'Ajuntament de Castelló de la Plana incrementa la despesa actualitzant IPC, segons diu, de l'aparcament en zona blava de l'hora, que oscil·larà dels 20 cèntims d'euro per 15 minuts fins a plegar a l'euro 60 cèntims per 100 minuts. També puja el preu dels abonaments del transport urbà en un 2%. L'Hospital General de Castelló inicia el procés per a la implementació de la unitat de trasplant renal, que confia poder tindre abans de que finalitzi l'estiu. D'aquesta forma, avui que s'organitza una jornada de formació junt al col·legi de metges, també al Cercastalea, l'Associació de Malalts Renals de la província de Castelló, se celebran a la plaça de les Aules una jornada de sensibilització i donació d'òrgans que es mantindrà també demà dissabte i el diumenge. I recordem que avui la emissora musical Cadena 5 Castellón celebra el seu 30 aniversari a la província amb un concert de Gonzalo Hermida a partir de les 10 de la nit en la nova terrassa de l'hotel NH Turcosa. El cantant, recordem, va participar al 2019 en la entrega dels primers Premis Solidaris Cadena 100 Castellón.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Cap de setmana important per al filial groguet. El Villarreal B jugarà el diumenge a les 6 en Amalat, afronta el Logroñés, el primer partit de la fase d'ascens. I en el Villarreal La noticia es el fichaje de José Luis Morales. A plega proceden del Levante, firma Perales dos próximas temporadas y Jair va a pasar la revisión médica. Tenim circulació condicionada únicament a l'AP7 a Moncofa i al Alcalà de Xivert. Més sols que núvols a aquesta hora i una temperatura de 25 graus. Sara Poza.
Buenas tardes. Predominio de cielos poco nubosos hoy viernes, con nubosidad de evolución diurna en zonas del interior, sin descartar que pueda dejar algunos chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Tendremos temperaturas máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y 26 grados en Vinaroz. El viento será de componente este y sur flojo, con intervalos de moderado por la tarde. Y en cuanto a mañana, sábado, predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior a partir del mediodía, sin descartar que pueda dejar algunos chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Nubosidad baja matinal en el litoral, sin descartar alguna bruma, y temperaturas que alcanzarán máximas de 28 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. El viento será de componente sur y este flojo, con intervalos de moderado por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I pel que fa a les portades dels dos diaris en forma paper que s'editen a la nostra província, hi ha un tema coincident, com és les dades de l'atur. El paro sube en Castellón por cuarto mes mientras desciende en España. És el titular d'obertura del diari Mediterráneo, que afegís, además hay 1.155 cotizantes menos en la Seguridad Social, una tendencia que preocupa. És la única província que pierde empleo junto a Almería y Huelva. Perquè fa al Mundo Castellón al Día, encara que obri amb el nacionalismo pide Alfadrell plante o restitución de cronistas. El ayuntamiento se ha dejado llevar al acatar la purga del Consell a Gozalbo y Revés, dice el exedil d'Esquerra Independent Vicent Pitarch. Rosas de Fundació Huguet espera una corrección. Parla de l'assumpte que té que veure amb l'atur, amb el paro se ceba en Castellón, però baja en el resto del país. El desempleo aumenta por cuarto mes consecutivo. Castellón es una de las dos únicas provincias donde se destruye empleo, en concreto más de 1.000. Y pel que fa a les fotografies de portada, la del Mundo Castellón al Día es José Martí, habla de la discriminación fiscal positiva en el Senado, y el diari Mediterráneo es Castellón es líder de festivales en España. Y ahí van todos los festivales que están en marcha y que están preparándose, ¿no? Que no deja de ser curioso todos los festivales que tenemos. Precisamente con Díaz Quique Rodríguez en el FED, que hoy también tendremos. Anem a celebrar el liderazgo de audiencia absoluta de Cadena 100 a la provincia de Castellón y ese Club 100 tan especial, íntim y proper. Més prop será imposible poder estar porque es la nueva terraza del hotel NH Turcosa. Será a Gonzalo Hermida a partir de les 8 de la vesprada. Recordeu que també va participar al Benidorm Fest, encara que en la final no va poder actuar perquè va patir Covid. Siga com siga, així estan les coses. Informativa en parlant al nostre voltant en aquest divendres 3 de juny des de la plaça de la Sinagoga d'Onda.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Avui estem de divendres i estem a un programa especial en Onda, en el seu casc antic, en el seu casc històric i en un indret en el que teníem la promesa en el seu dia amb Carmina Ballester i Feliu per part de mare, l'alcaldessa d'Onda, de vindre a fer un programa així en directe. Se va agilitzar molt els tràmits després de tot el que va succeir en esta plaça en el que els veïns veien com això no avançava de cap manera, i ella quan va arribar a l'Ajuntament va dir el més aviat possible i sa plaça té que estar acabada, i així va ser. I des d'aleshores vam quedar que un dia vindríem a fer un programa. Clar, era finals de 2019 quan esta plaça va estar acabada. Ja sabeu lo que va vindre l'any 2020, la pandèmia, i només han pogut llevar-nos la mascareta. Tinc el gust de dir-li des de la plaça de la Sinagoga d'Onda. Carmina, bon dia.
Molt bon dia i benvinguts. Quines ganes teníem de tindre-vos així, de poder fer un programa tal i com va prometre des de la plaça de la Sinagoga. Pues ja ho estàs veient, és un indret fantàstic, és un lloc en ple casc històric I, bueno, pues ple d'encant i ple d'història.
Està vostè sobornant-me en este moment? O...
Efectivament. He vingut a sobornar a Raül Puchol. És una pena que per la ràdio no se puga sentir, però acaba de portar-li a Raül tres pastissos de Onda, perquè avui és divendres, i en divendres en Onda se menja pastís. Pastís de panaderia de Onda, que estem ara treballant des del departament que lidera Maria Baila per a fer, per aconseguir la seva denominació d'origen i aconseguir que el pastís de Onda tinga marca pròpia. Ja cite vostè, u de verdura, u de tomata i u de embotit i queradilla.
Però en sèrio, o sea, una cosa és que a l'arròs en forn el anomeneu en Onda arròs passejades, no?
Efectivament.
Però l'altre ja que vulgueu una denominació d'origen pròpia, una IGP o
claro,
la figura que siga de...
O volem tot per a este...
Pastissos.
No, has vist, acaba d'obrir-los. Què notes ara tu en la plaça de la sinagoga?
Un aroma.
Espectacular. Fa un olor espectacular. Pues això és el pastís de Onda, que tots els divendres en les panaderies de Onda n'hi ha cola, però no només d'onders, de un munt de gent de fora que ve a comprar el pastís en totes les seues variants. Típic de les panaderies de Onda, fórmula secreta de les panaderies de Onda, i ara estem pues, treballant, no?, perquè es conega, perquè goce d'aquesta especial protecció i que siga un producte en denominació d'origen.
Yo estaba padeciendo por el teniente coronel Manuel Pino, que nos acompaña, porque claro, estaba el hombre ahí arriba, pero hay que decir, quien no conozca esta plaza, que estamos en el subsuelo, porque cuando se hicieron las excavaciones apareció la sinagoga, que no sé si sabían que estaba aquí, entonces hubo que paralizarlo todo, y está, hay una rampa, y entonces yo digo, ¿qué hace el teniente coronel? Y es que claro, para que Carmina Ballester llegara desde el ayuntamiento aquí a pie, casi hemos tenido que llamar a la unidad militar de emergencias, porque cuando no era en el jardín de Elena, que es una floristería que estaba aquí delante, eran la esquina, eran los porches, la gente la para, yo digo, tendremos que hacer una misión especial. Teniente coronel, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
¿A que no he exagerado nada?
En absoluto, ya he podido comprobar con mis propios ojos cómo nos ha costado bastante llegar hasta aquí. Y la alcaldesa ha sido detenida y se ha ido parando con cada uno de los vecinos que han querido saludarla, incluso preguntarle por la razón de nuestra estancia aquí.
La razón de nuestra estancia aquí, que los vecinos también, claro, se han sorprendido, que de momento aparece aquí la COPE, monta una antena, se ponen aquí a... Pero era un compromiso también que había con los vecinos, Carmina, cuando llegó a la alcaldía.
Efectivamente, es veïns de la zona de la sinagoga, del casc històric, esta zona tan especial per a nosaltres, van patir molt en estes obres van estar paralitzades vora 3 anys, això se va convertir en una... no en una obra, se va convertir en una locura. La mitja d'edat de la gent que majoritàriament viu a esta zona és gent major, i bueno, se li havia convertit en un absolut hàndicap algo tan senzill com eixir a comprar el pa a la panaderia o anar al metge o a fer qualsevol tipus de gestió. I bueno, pues uns dels compromisos electorals que nosaltres vam assumir en els veïns seria que ens ficaríem mans a l'obra si ells confiaven en nosaltres i si nos donaven la seva confiança per a gestionar l'Ajuntament. Bé, pues en el mes de juny prenien possessió i en el mes de novembre les obres estaven finalitzades. Se van ficar mans a l'obra. Feia falta molta direcció política, molta voluntat política, perquè això s'havia abandonat. I bueno, pues el resultat està així, una fantàstica plaça, però sobretot, i més allà de la plaça, és el fet de retornar el benestar, la tranquil·litat i la qualitat de vida a uns veïns que s'havien vist ja no perjudicats per unes obres, sinó assaltats directament per unes obres.
Bueno, pues la plaça de la sinagoga que es pot visitar, fa un moment van aparegut per així un parell de parelles que no la ven juntes, que la ven en el plano, suposa que li donen l'oficina de turisme, han vingut a veure on estava la sinagoga. Això vol dir que si començarem a pegar palaes per el cas de Onda, mos incidiria la Onda musulmana.
Sí, per tot això, clar que sí. Així en concret, pues bueno, en el moment en què van començar a excavar, pues ja has vist, no? Va aparèixer una cisterna. Estem en una zona d'influència andalusí, així al costat tenim el centre de persones, de formació de persones adultes, que en el seu sòtano albergue les restes d'un palacio andalusí. tenim com a projecte, com a il·lusió per a poder oferir als veïns la possibilitat de fer-lo visitable, de fer uns passadissos elevats i que puguen visitar aquestes meravelles que tenim així i molt propet, carrer Plaça Sant Cristòfol per amunt, pues és on van aparèixer en ese pati les famosíssimes yeseries, els xepseries àrabes que tenim en Onda.
Mm, que és les que estan exposades al,
al castell.
Castell
i que eixen de ruta per Espanya i per el món en infinitat de vegades. Són els xepseries viatgeres.
Com tenim la presó?
Bueno, pues ahí estem. Ahir mateix vaig estar visitant-la en Maria Baila i anàvem les dues escales amunt, escales a baix, i la veritat és que està molt adelantat. Van a acabar ja el que és el tema de l'obra pròpiament dita i van a començar en tot el procés d'interpretació i de dramatització de la presó. Pues bueno, tenim ahí un tesoret, tenim ahí una presó del segle XV, que jo crec que tots els veïns i totes les veïnes d'Onda volen veure, i el que hem fet és arreglar-la, és ficar-la en valor, i ara, pues, com te deia, entrem en tot el procés d'explicar, de tindre una història, de contar a la gent què és el que significa esa presó, què és lo que, quina és la seva importància i la seva rellevància des del punt de vista monumental, des del punt de vista històric, i bueno, pues, encantats en ese projecte, que esperem ja que en un parell de, de mesos puga veure la llum.
O sigui, que també anirem a la presó.
Anirem a la presó. A la tots, presó. Sí, sí, anirem a tots
presó,
a la presó.
A la presó. Has de fer el programa, evidentment, s'entén. Bueno, la presència del teniente coronel Manuel Pino, para quienes os habéis incorporado ahora a esta sintonía a COPE hoy desde la Plaza de la Sinagoga, es porque ayer se inauguró una exposición que tiene que ver con el servicio militar, este sábado tenemos un concierto de la banda militar y el día 12 tenemos jura de bandera civil. ¿Cómo lo estamos coordinando todo ello, teniente coronel?
Pues con todo el cariño que podemos. La verdad es que para nosotros es un placer poder hacer acto de presencia en la provincia de Castellón, puesto que la mayoría de la guarnición de militar que hay en la Comunidad Valenciana se encuentra en la provincia de Valencia. Y como digo, hemos puesto todo el cariño en poder acercarnos a, en este caso, a la población de Onda. Y pues en el entorno de la jura de bandera, pues hemos aprovechado para hacer un concierto y, como bien ha dicho, pues para hacer una inauguración que hace pues un homenaje a lo que era la mili, ¿no? A los 20 años en este caso desde que dejó de ser obligatoria y a los 250 años desde que una ordenanza de Carlos III la impusiera como obligatoria. Y además, efectivamente, mañana tenemos un concierto al cual pues yo recomiendo a toda la gente que no tenga gran cosa que hacer que se acerque a la Plaza del Raval, porque nuestra la banda de música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad tocan muy bien, son músicos de toda la vida, ponen el mayor de los cariños y estoy convencido de que va a ser todo un éxito. Mañana a las 7:30, efectivamente.
En el Raval de Sant Josep,
¿eh? En el Raval de Sant Josep, efectivamente.
¿Pero posarem cadires o...?
Sí, ficarem cadires perquè la gent estiga comodíssima i, bueno, pues esperem que siga un èxit d'assistència. Són actes que junen en el Ministeri de Defensa, preparem en tot el cariño, com ve dia el tenint de coronel. I bueno, pues ahir ja vam inaugurar l'expo dels 250 anys de servei militar i també d'homenatge dels 20 anys de la seua supressió. I bueno, pues és una expo que ha alçat moltíssim interès, a la gent li ha encantat i que podem visitar en els locals de la Caixa Rural que amablement ens ha cedit les seues instal·lacions.
Que estarà un meset o unes setmanetes,
sí.
No?
Uh-huh.
Unes setmanetes es podrà visitar. El concierto todos son marchas militares, claro, lo entiendo, ¿no?
No, es una combinación de marchas militares, uh-huh, y de pasodobles. Uh-huh. Y además, como todos nuestros conciertos, finaliza con el himno regional y el himno nacional. Uh-huh. O sea, es una composición que yo creo que a todo el mundo, a nadie va a dejar indiferente y le va a agradar a todo el mundo.
Bueno, pues será mañana sábado a las 7:30 de la tarde. Ahí es donde actuó Falete, no es por nada.
Falete va a actuar en la Plaza de España y allí no cabía un alfiler.
Increïble.
Ha sigut un gran festival. Crec que després és que parlarem en Maria Prades d'este tema, veritat?
Sí, sí.
Pues bueno, jo ja t'anticipo que estem contentíssims, que el Onda Flamenca ha llegado para quedarse.
Con Falete, que hubo que cambiar la hora, porque claro, lo habéis metido a las 5 de la tarde, poco más en el desmaya Falete.
Claro.
Actuó un poquito más tarde, 7:30.
Sí, vam dir, no esperis que Falete sufrisca una lipotímia en Onda, no fa falta.
Imagina
tu. I vam decidir atrasar una miqueta la hora, perquè la veritat és que havíem tingut un cap de setmana de calor fantàstic, que ha acompañado fantásticamente a todas las celebraciones.
Teniente coronel Pino, el día 12 tenemos la jura de bandera civil. ¿Sirve para renovar la jura a aquellas personas que quieran, pero también para personas que no han hecho el servicio militar, que hace ya muchos años, que quieren jurar bandera, o, por ejemplo, Carmina Ballester, que no ha hecho el servicio militar y dice, yo quiero jurar bandera.
Efectivamente. La alcaldesa Carmina va a ser la primera de que va a tener la oportunidad de inaugurar el juramento de todo el personal civil y, como bien ha dicho, pues es una oportunidad que se ofrece a toda la ciudadanía, ya sea aquellos que en su día hicieron el servicio militar, como a todo el que quiera pues expresar su compromiso con nuestro país y con la patria, porque no hay que olvidar al fin y al cabo que la bandera no es propiedad de nosotros, de los militares. La bandera nos acoge a todos los españoles por igual y ahora tienen una ocasión espléndida pues, de manifestar su compromiso y su amor a su país y bueno, y pasar un día cerca de las Fuerzas Armadas, porque bueno, no hay que olvidar también pues que una de nuestras misiones también es promover la cultura de defensa y es una gran oportunidad para todos pues de pasar un buen día, de asistir a un acto solemne y, como digo, pues mostrar su compromiso con todos nosotros. Efectivamente, todo aquel ciudadano que tenga la mayoría de edad en el momento de la jura de bandera, que tenga nacionalidad española y que no tenga impedimento por sentencia judicial firme, pues se puede acercar y será bienvenido y lo acogeremos en nuestro bloque de jurandos.
Hay que hacer una inscripción previa y ha terminado ya el plazo, todavía quedan.
Bueno, el plazo terminó el día 1 de junio, pero bueno, ya hemos podido comprobar en camino hacia aquí que ha habido, siempre hay algún rezagado de última hora. Y aquel que quiera manifestar su compromiso con la bandera. Va a tener la oportunidad, el plazo lo hemos reabierto y aquel que lo necesite, pues bueno, rellena una instancia, nos presenta su documento nacional de identidad y será aceptado como un jurando más.
Y el que no quiera jurar pero quiera ver el solemne acto, porque son actos solemnes en el que, estoy hablando de memoria, entra la bandera o banderas.
Sí, en este acto van a haber dos banderas, en concreto un estandarte del Regimiento de Comisiones 21, porque era una antigua unidad montada, y la bandera de la sexta zona de la Guardia Civil. Y es un acto, la verdad es que es muy bonito, porque se recibe a la fuerza, se recibe las banderas, lógicamente con el himno nacional, luego entra la autoridad, y después de la toma de juramento por parte de uno de los coroneles, pues se inicia lo que es el juramento de todos los jurandos, y concluye, como todos los actos militares, con un acto a los caídos, que es uno de los momentos más emocionantes de los actos militares, y el desfile. Entonces, efectivamente, todos los jurandos tienen la posibilidad de venir con invitados, y si tenemos sitio para gente que quiera asistir en las gradas que se van a montar, pues todos serán bienvenidos hasta, pues como el concierto, hasta completar aforo.
Miren, pero ¿por dónde? Cuando habla de la autoridad, ¿habla del general o habla de la alcaldesa? ¿Aquí bueno, quién es la autoridad?
Aquí tenemos que hacer una distinción. El acto va a estar presidido por el general comandante militar de Valencia, el señor Miguel Ángel Ir García. Pero lógicamente la alcaldesa es la máxima autoridad civil en este acto y estoy convencido que el general va a tratar como tal, seguro.
No pierda el paso, alcaldesa, ese día.
No se me ocurrirá, además soy la primera, si meto la pata puedo crear un conflicto, van todos detrás, o sea que voy a estar súper atenta, me voy a aprender perfectamente todo lo que tengo que hacer y voy a intentar hacerlo muy bien, yo le voy a poner toda la voluntad, claro que sí.
Porque ahí marcan el ritmo de venta.
Sí, por supuesto, todos los jurandos van al acorde de marcha militares o viene el redoble, o sea que no hay oportunidad de perder el paso. Hay de decir que tendremos una especie de ensayo previo para que todo el mundo pues sepa lo que tiene que hacer, por dónde tiene que circular y cuáles son los pasos que tiene que dar.
Y por el tema COVID, ¿la bandera se besa, no se besa, se inclina,
sí, efectivamente.
La tocas, no la tocas o qué pasa ahí?
Efectivamente, es un me sabe mal decir que, bueno, efectivamente por la normativa COVID no se va a poder besar la bandera como sería lo habitual en un acto de este tipo. Entonces lo que diremos a los jurandos es que tendrán la posibilidad de acercarse, inclinar la cabeza en gesto de compromiso con la bandera, pero la normativa no nos impide que esté, en esta ocasión se pueda dar el tradicional beso a la bandera.
¿Qué significa para Onda? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora puede venir la gente, alcaldesa?
Bueno, pues va a ser en la plaza del Raval de San Josep, domingo por la mañana a las 11, y bueno, pues para nosotros significa mucho, pero no en sí por el hecho de jurar bandera, sino por algo que yo creo que es muchísimo más importante, y es un sentimiento de gratitud de reconocimiento, de respeto, pero fundamentalmente de gratitud con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Como tú bien decías al principio, salimos a hablar de una pandemia, de una terrible pandemia que nos ha causado mucho dolor, que nos ha causado mucho sufrimiento, y esta alcaldesa te tiene que decir, y a todos los que nos escuchen, que cada vez que ha levantado el teléfono para pedir ayuda, colaboración, para pedir auxilio, ahí estaba siempre el ejército respondiendo a la llamada, para trasladar enfermos, para ayudarnos en el traslado de o en el reparto de medicinas, en el reparto de alimentos, desinfectando nuestra residencia de la tercera edad. Por multitud de ocasiones se han desplazado desde Valencia hasta Onda, nos han ayudado en todo, han desinfectado los alrededores de nuestras farmacias, los alrededores de los dos centros de salud, nuestro mercado municipal, sobre todo, como te decía antes, la residencia, el centro de día para personas mayores. Y bueno, pues yo creo que lo que tenía el pueblo de Onda era como una necesidad clara y evidente de manifestar esa gratitud, ese agradecimiento, y por eso hemos querido organizar este acto, por eso hemos querido volcarnos en este acto, acompañar esa jura de bandera con dos actos previos que son también muy importantes, como es la exposición que inauguramos ayer, como es el fantástico concierto que tendremos mañana en la Plaza del Raval, y creo que es lo mínimo que podíamos hacer, porque el pueblo de Onda, los vecinos, los ondenses y las ondenses, tienen, como te decía, un sentimiento de absoluta gratitud con el ejército español, que siempre que los hemos necesitado han estado con nosotros ayudándonos en todo.
Teniente Coronel Manuel Pino, ¿algo más que quiera añadir, comentar, compartir con los oyentes de COPE sobre todos estos acontecimientos que van a suceder mañana, la exposición, la jura del día 12?
Pues, bueno, como he dicho al principio, animar a todos los vecinos de Onda, vecinos y vecinas de Onda, como de la provincia de Castellón y de los alrededores, que se acerquen a este maravilloso pueblo, que disfruten de los actos que en este caso pues en los que vamos a tomar parte, pero estoy convencido de que hay otros muchos. Y además, pues quiero agradecer las gentiles palabras de la alcaldesa y simplemente decir que para nosotros ha sido un placer poder colaborar con toda la ciudadanía española. Es nuestra obligación y hemos estado orgullosos de poder servir a nuestros ciudadanos. Yo he tenido el privilegio de mandar al contingente en la Comunidad Valenciana, que hemos estado hasta hace muy poquito con el tema de la vacunación, desinfecciones, reconocimientos, y le puedo decir que todos nuestro personal, nuestros soldados estaban encantados, todos eran voluntarios y se sentían realmente realizados de haber colaborado con todos. Y una vez más, pues agradecer al Ayuntamiento de Onda su colaboración, su predisposición para con nosotros, y en este caso también a la Caja Rural, que ha dejado el local para la exposición. Y reitero, animo a todos los ciudadanos que se pasen por Onda y que se unan a nosotros.
Pues muchas gracias por compartirlo con los oyentes de COPE y enhorabuena también por el trabajo que están desarrollando. Muy pocas veces agradecido como no está sucediendo precisamente aquí, que sí, que lo están haciendo, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Porque todo lo que hemos pasado realmente parece de película, pero ha sido real y ahí han estado ellas y ellos, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Alcaldesa, no se vaya, que esto continúa en esta plaza de la sinagoga, en este programa especial. Pero mira, hablando de cine, hablando de cosas de película, hoy estamos de viernes. Es divendres i els divendres és dia d'una de cinema i de sèries amb Xavi Manzanet Nebot, per part de mare, per suposat. Molt bon dia!
Molt bon dia, què tal?
I la sèrie misteriosa, a què sona, això?
Sona a reencontres, a alegria, té hasta un cert to èpic. És una sèrie dels anys 80, com sempre comencem parlant d'una sèrie mítica, però desvelarem al final de la secció de què sèrie es tracta. Esta ja avancem que és molt coneguda per tots i que va estar moltíssims anys en antena. Va ser un èxit que va catapultar, sobretot, a un dels seus protagonistes a ser un icono en els anys 80 i 90. Però parlarem després d'això perquè anem amb les estrenes. I, a més, ojo, que avui porte crítica, que he anat al cine i he vist Top Gun Maverick. Però primer anem a parlar de les estrenes. La primera de totes, Life is Life.
Último día de clase. En 1985, para cualquier chico de 15 años, era la felicidad plena. Pero mi vida no era tan fácil.
Vamos a llegar tarde por su culpa, como siempre. Anda, despídete de tus amigos.
Bueno, pues ahí está Life is Life, película española que ens situa en el estiu de 1985. És una ficció, però ens conta la història de Rodri, que deixa Catalunya i torna al seu poble gallec amb els seus pares per retrobar-se amb la pandilla, amb els seus amics de la infància. No obstant, aquest any va ser serà diferent per a ell i per als seus amics, ja que els problemes del món real comencen a aparèixer en les seues vides, i és que ells estan creixent, estan fent-se adults, i amenacen en separar-los. S'aferraran a una amistat que els unís, i estos cinc amics planejaran escapar-se la nit de Sant Joan en busca d'una flor màgica que, segons diuen, creix allà dalt en una muntanya i pot fer que qualsevol desig es faci realitat. Tots aquests desitjos es basaran en resoldre el problema de salut d'un amic que està en una situació complexa, no? I així poder seguir junts. Dirigís Dani de la Torre amb guió d'Albert Espinosa i protagonitza en la pel·lícula Adrián Baena, Juan del Pozo i David Rodríguez. Una pel·lícula amb regust als anys 80 i que ens recordarà, pues, inclús vagament a pel·lícules com Els Goonies, d'aventures, bicicleta, estiu, misteris... Bé, una pel·lícula que crec que... a banda de ser, pues, una pel·lícula del nostre cine més proper, pues, és una pel·lícula d'aventures que crec que resultarà molt interessant. I anem ara amb una pel·lícula d'animació. Una pel·lícula d'animació curiosa que es diu Marmaduke.
Tenemos que hacer algo con Marmaduke.
Vale, lo admito. Es muy travieso.
¡Perdona, mesa! ¡Marmaduke!
Bé, no podran donar-se compte dels nostres oients, però l'estètica d'esta pel·lícula és curiosa. Personatges d'animació, però personatges fets d'una manera molt simpàtica i curiosa, perquè, bueno, Marmaduke és una pel·lícula d'animació que ens conta la història d'un adorable gran danès, però que per més que els seus propietaris ho intenten, no aconseguissin evitar que es fique en problemes. Aleshores, recorriran a un famós adiestrador de gossos per a que accepte el desafí de convertir-lo en un guanyador, en un campió mundial d'una competició per a gossos. I ara anem amb la crítica, perquè he estat al cine, està ben Top Gun Maverick, segona part, continuació d'una pel·lícula que la primera va ser fa quasi 40 anys, i que ara de nou Tom Cruise es fica a la cabina de l'avió per a contar-nos noves aventures.
¿Qué tenemos por aquí? Yo creía que éramos especiales.
Chicos, este es Patán.
Hangman.
Pues eso.
¿Qué misión es esta?
Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
Aquí portaran per ensenyar-los. Bé, després de més de 30 anys de servei, el seu protagonista en aquella pel·lícula era ja Tom Cruise, i ara, més de 30 anys després, estem parlant de quasi 40 anys, de fet, 38-39 anys, seguim de nou les aventures de Maverick, que és el personatge que interpreta Tom Cruise, no? Ell ha sigut un dels millors aviadors de l'Armada, però no obstant, no ha volgut fer carrera militar, ha seguit sent pilot de proves, en fi, tot això traumat per un succés de la primera pel·lícula en el que va perdre un company, no? Però la pel·lícula es sosté, i es sosté precisament perquè està orquestada amb grans escenes d'acció que estan, la gran majoria, gravades de manera real i que es nota l'esforç tant dels actors i actrius com de l'equip en fer que sigui una pel·lícula més o menys realista en l'experiència de vol. Per als romàntics i els nostàlgics dels 80 i de la primera pel·lícula, també se trobaran en una pel·lícula que els agradarà perquè repetís l'estructura, inclús en alguns moments massa, de la primera part i que resulta com a menys, pues, entretinguda. I el Paranimf, què tenim? Pues atenció, perquè el Paranimf tenim En horari de vesprada, Preu reduït, Alcarràs, una pel·lícula de la que vam parlar no fa molt. És una producció dirigida per Carla Simón i que ens conta la història de, després de 80 anys conreant en la mateixa terra, la família Soler, la protagonista, es reunirà per realitzar junts l'última collita. Això que aparentment podria ser algo, pues, anodino, es convertirà en un motiu de discussió, per els interessos que n'hi ha en la terra, que ells conreen. Alcarràs, pel·lícula que va guanyar l'Os d'Or a Berlín. I com està anant la taquilla?
La taquilla?
Pues com era d'esperar, Top Gun Maverick es col·loca en la primera posició. Està sent una de les pel·lícules més rentables dels últims anys de Tom Cruise, o sigui que bon resultat que acompanya de públic i diria inclús que de crítica a Maverick. Doctor Strange en el multiverso, Jujutsu Kaisen, pel·lícula de la que vam parlar la setmana passada, Cinco Lobitos, Sonic 2, que ja duu un temps, però les pel·lícules d'animació solen funcionar per a tota la família, El arma de l'engaño, Alcarràs, que seguís en cartelera també, El sastre de la màfia, La ciutat perdida i El hombre del norte. I així tenim la sèrie mítica. Bueno, per si algú encara no l'ha encertada, la sèrie és Los problemas crecen. Una sèrie mítica dels anys 80 i 90 que ens conta les aventures i desventures de la família Seaver, els que viuen en Long Island, en Nova York, una família de classe mitjana que s'enfrontarà a situacions, sobretot amb els seus joves i en la relació entre els joves i els pares, d'una manera intel·ligent per així poder pues, arribar a tot el món amb el seu missatge, no? Els protagonistes de la sèrie eren el pare, el doctor Jason Seaver, a qui interpretava Alan Thicke, que era un psiquiatre que es va traslladar la consulta del seu despatx a casa, ja que la seva dona, Maggie, tornava a treballar com a reportera després de 15 anys, aleshores ell pues, tindria també que ocupar-se dels seus fills. Els seus fills, que eren el rebelde Mike Seaver, a qui interpretava Kirk Cameron, que va ser el gran protagonista i famós dels anys 80 d'esta sèrie, no? L'aplicada Carol Seaver, a qui interpretava Tracy Gold, i el xicotet Jeremy Miller. Kirk Cameron, protagonista d'esta sitcom familiar en els 80, va ser una de les primeres estrelles d'una nova generació de sèries d'este format, no? A dia d'avui, pues, els problemes que tractaven la sèrie potser ens poden semblar una miqueta trivials i ridículs, però és una sèrie que no ha envellit mal. De fet, com a curiositat, comentar que es va integrar en la trama el personatge de Luke Borwen, a qui interpretava Leonardo DiCaprio, que era un xiquet, i que es va mudar amb el Seaver. El show va tindre, pues, esta sèrie, una gran rellevància en els 80 i era una de les primeres sèries que tractava i s'ha fet de que les mares començaven a treballar i siguin de casa i n'hi havia que compaginar pues, la cura dels fills. Per tant, una sèrie pionera i que també va deixar un missatge molt interessant. Los problemas crecen.
Una de cinema, l'espai que tots els divendres acompanya amb Xavi Manzanet i Nebot Prepar de Mare també a missa sèrie sorpresa. Avui estem en un programa especial des de la plaça de la sinagoga d'Onda, que en un instant continua.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Albany, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Albany. Te ayudamos a construir tu hogar. Albany, carretera nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
La Comandancia Militar de Valencia y Castellón organizan el próximo domingo 12 de junio en Onda una jura de bandera para personal civil. Y no te pierdas el concierto de la banda militar que tendrá lugar el sábado 4 de junio en el Raval de San José a las 7:30 de la tarde, ni la exposición sobre el servicio militar ubicada en la Caja Rural de Onda. Últimos días para inscribirse en la Subdelegación de Defensa de Castellón, el Ayuntamiento de Onda o la web del Ministerio de Defensa. Ayuntamiento Onda. El Circuito Mundial de Atletismo llega por primera vez en la historia a Castellón. Podrás ver a los mejores atletas del mundo el jueves 16 de junio a partir de las 6 de la tarde en las pistas de Gaetà Huguet. Toda la info del Gran Premio Diputació de Castelló en atletismecastelló.es.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
¿Conoces el campus de Aventura Impala? Un campus de verano único, a pie de playa, con piscina, enfermería y más de 18.000 metros cuadrados de superficie donde disfrutar por tierra, mar y aire. 40 actividades diferentes pensadas para niños y niñas de 3 a 16 años. Natación, kayak, fútbol, pádel, pádel surf, excursiones, acampada nocturna, talleres eco, ajedrez, comida saludable. Todo esto y mucho más del 27 de junio al 12 de agosto, en horario de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, con opción de comedor. Inscríbete ya en campusdeveranocastellón.com. El de Impala, mucho más que un campus multideporte.
Todo el catálogo de productos de Casmany electrodomésticos en casmany.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmany.es.
Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. La asignatura de religión propone conocimientos y valores necesarios para el desarrollo personal y social del alumnado y les prepara para el futuro, con una propuesta clara de descubrir la mejor versión de la vida con autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana, respetando a los demás desde principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. Amplía tus puntos de vista. Yo me apunto a religión. Delegación diocesana sana para la enseñanza. Diócesis de Segorbe, Castellón.
Restaurante Terramar. Cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta. Especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar. Tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, y de eso se trata. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te a esta sintonia COPE, soc Raül Puchol, i sí, també m'agraden els divendres, perquè és el nostre dia del turisme, Turiscope Castelló, i a més estem en directe des de la plaça de la Sinagoga d'Onda. Era un compromís que teníem amb l'alcaldessa de Onda, Carmina Ballester i Feliu, de l'any 2019, va vindre la pandèmia, no va poder ser, i avui estem així en parlar del que serà el dia 12 la jura de bandera civil, el que és l'exposició sobre la mili que es va inaugurar ahir en les instal·lacions de la Caixa Rural d'Onda, també el que serà el concert de demà dissabte al Raval de Sant Josep de la Banda Militar i moltes més coses que succediran en els propers minuts. Però abans, com sempre que a aquestes hores, el primer que fem és guaitar a castellonainformación.com. Volem saber a hores ara quina és la seva notícia del dia. Sant Pere ja tiene programa de fiestas i tira la casa por la ventana después del COVID con mucha pirotecnia. Atenció, este és el titular de castellonainformación.com en quant a les festes del Grau de Castelló. I lo meteorològic. Està patint Carmina Ballester per si plou, per si no plou, per si fa molta calor, perquè també, alcaldessa, bon dia de nou.
Bon
tenim
dia.
Dia de la bicicleta este cap de setmana.
Efectivament, dia de la bicicleta. N'hi ha més de 200 veïns inscrits. Anem a fer un recorregut aproximadament d'uns 4 quilòmetres gaudint de la bicicleta, gaudint del paisatge, i bueno, pues al final hi haurà una gran festa en sorteos molt interessants, i bueno, hi ha ahí cosetes interessants per a tota la gent que és amant de la bicicleta i que vol participar en esta celebració.
Això serà diumenge pel matí.
Diumenge pel matí.
Diumenge pel matí, dissabte per l'esplà, el concert en el Raval de Sant Josep de la Banda Militar. A veure com tenim la predicció meteorológica, Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes, predominio de cielos poco nubosos hoy viernes, con nubosidad, evolución diurna en zonas del interior, sin descartar que pueda dejar algunos chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Tendremos temperaturas máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y 26 grados en Vinaroz. El viento será de componente este y sur flojo, con intervalos de moderado por la tarde. Y en cuanto a mañana, sábado, predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior a partir del mediodía, sin descartar que pueda dejar algunos chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Nubosidad baja matinal en el litoral, sin descartar alguna bruma, y temperaturas que alcanzarán máximas de 28 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. El viento será de componente sur y este flojo, con intervalos de moderado por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I ja sabeu que les notícies que te contem per així les pots llegir les 24 hores del dia a cope.es/Castellón. I a hores d'ara destaquem, los enfermos renales esperan en que la unidad de trasplantes de Castellón sea una realidad en este 2022. Las cámaras de comercios de Castellón y Tarragona se unen para reclamar premura en el corredor mediterráneo. CESIF inicia la recogida de firmas para solicitar la implantación de la enfermería escolar. No sé si le suena de algo eso a Carmina Ballester. Tres detenidos tras ser sorprendidos mientras trataban de robar una sucursal bancaria en Benicàssim, y Gonzalo Hermida llega en un nuevo Club 100 al Hotel NH Turcosa. Eso es aquesta mateixa vesprada.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Oh, no sé.
Lo de les enfermeres, alcaldessa, ja que estava en este titular, com va quedar al final?
Pues les enfermeres no estan en escoles, Raúl, perquè la Generalitat va decidir que eren vectors de risc en el moment en què teníem la pandèmia del Covid i d'una manera absolutament irracional, incoherent i que no entén ni entendré mai ningú, van decidir que el projecte d'enfermeria escolar de l'Ajuntament de Onda pues, donarà el trast en ell i prohibir directament l'entrada de les enfermeres en els centres educatius. És incomprensible, no ho entén ningú. Mm.
Era una època en la que estava renyint sempre en tots, de totes les conselleries. Ara ja s'ha calmat o... No, que l'altre dia va reivindicar algo.
Claro, la residència de la tercera edat sempre la reivindica, sempre. En l'any 2017 va vindre Mònica Oltra ací a fer campanya, a més en una cosa tan sensible com és una infraestructura que nosaltres necessitem d'una manera vital, que és una segon residència de la tercera edat per als nostres majors, i bueno, va vindre, es va passejar, ens va dir que tindríem una residència, i avui és el dia que encara estem esperant-la. Després ens van incluir també dins del plan Convivint, i bueno, assignació pressupostària no apareix per ningun lloc, i de les promeses no hemos vuelto a saber nada, però la realitat continua estant ahí i la necessitat també, i és ben cert que tenim vora 5.000 veïns en més de 65 anys i que els números d'una manera objectiva, això no és una veleïdat de l'alcaldessa ni una qüestió capritxosa, sinó que els números diuen clarament que Onda necessita una segona residència de la tercera edat, així que ahí estem lluitant-lo i reivindicant-lo. Infinitos viatges a València, a parlar en els tècnics, a parlar en la conselleria, però bueno, de moment no es fan cas.
De moment no es fan cas. Acaba d'arribar José Cabedo Carda en una bicicleta elèctrica. És una bicicleta elèctrica?
Sí.
Mare de Déu, con lo que hemos ido y acabem anar en bicicletes elèctriques. Déu meu del senyor. Ara li preguntarem també per aquest dia de la bici, al igual que a Paco Pastor, que també està ja amb nosaltres. Però també està des de Celrás, que és un dels tres equips directors d'este projecte de la plaça de la sinagoga. Juan Miguel Gil, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raúl.
Estem ací baix terra, perquè vos se va ocurrir no tapar això. És a dir, quan van aparèixer les restes de la sinagoga, era segur fàcil fer quatre fotos, una exposició permanent, tapem i continuem.
Sí, bé, en primer lloc volia comentar que tot el projecte i la direcció d'obra va estar fet per tres equips, per Serres Arquitectura, per el fabricant d'esferes i el grup Oranea, tres despatxos d'arquitectura de Castelló, València i Alacant. La idea no és que va sorgir, és que va ser obligada, perquè el que es va trobar ací baix pues, superava en molt les expectatives de l'estudi d'arqueologia que se pressupostaven en un primer moment. El valor de lo que podem trobar ací baix és, no, bueno, a banda que és immaterial i que és incalculable, pues reforça molt més la importància que va tindre Onda en època andalusí, del segle X cap al segle XIV, i això n'hi va que posar en valor. Perquè partim d'un projecte inicial que era molt superficial, d'una actuació molt senzilla de regeneració urbana per a esta part del barri, però que, claro, al trobar-se això... N'hi ha que posar un valor i traurem el màxim partit i guanyar un espai per al poble i per al centre històric que se pugui gaudir en tots els aspectes.
És que vos agrada complicar, vos lo fàcil haguera sigut pues, posar un vidre que se vera algo, no? I,
sí,
i dar uns columpios i demés, sí, perquè sí. Això és com si fos un museu, dies abans.
Sí, el concepte era que se poguera, que la lectura que se pugui tindre si baix és que se puguin apreciar totes les èpoques que ha tingut este espai, com has comentat, que està soterrat perquè era un antic aljub. O sigui, les quatre parets que tenim al voltant era un aljub d'època musulmana i està així baix per la senzilla raó que per costat sud de lo que és la plaça passa un ramal de la sequía major que era la que subministrava l'aigua a nivell d'este aljub. Val? I està en la cota més baixa de tot el centre històric. Cosa que ve reforçada també perquè totes les pluges, quan plouen des de dalt la zona del castell...
Venen així,
val? O sigui, els antics sabien molt bé el que feien. I posteriorment, ja en època cristiana i de reutilització de l'espai, es va buidar i ja se van construir unes arcades i una escala gòtica impressionant que tenim així darrere, que són els contrastos, no? Dos cultures diferents, dos èpoques diferents, i que d'alguna manera hem volgut mantenir per a que la gent entenga què ha passat així.
Suposo que un mal de cap seria com evacuar l'aigua, no? Ara quan plou...
Exacte, exacte. Perquè, clar, el que estàvem fent era com reforçar encara la idea inicial del concepte de l'alxup, però bé, al final aquestes coses se poden resoldre de forma tècnica i per un cantó de l'alxup es va resoldre i ja no hi ha cap problema. De fet, en les últimes pluges s'ha mantès prou bé, i en el qual estem contents, perquè, com comentes, era un problema que des del principi van tindre en consideració.
Per vosaltres, què ha sigut treballar en este projecte, i de què més pagats esteu?
Pues,
pagats, doncs... de contents, no de perretes.
Sí, home, és... A veure, com a arquitecte i com a under, pues és doble, no? Jo m'he criat així darrere, en una plaça d'Ascida, en la plaça Sant Cristòfol, i jo esta plaça sempre l'havia coneguda en un altre aspecte, que era les places del centre històric en època moderna sempre s'havien convertit en el pàrquing dels veïns i de la zona, no? I s'havia perdut ese àmbit d'espai social i de relacions que era l'origen d'estos espais urbans. No oblidem que estem en una trama, la trama urbana d'Onda és musulmana, de carrers estrets, empinats, que no són rectes, estan adaptats a la topografia de lo que és la ladera del castell, i els espais oberts, els 12 o 14 places que estan configurats el centre històric, pues en els espais d'esplai, d'on la gent se podia xutar i comentar en altres èpoques, pues...
Escolta, Juanmi, arquitectònicament això que tenim a Sidal és normal?
Sí.
És una passarel·la que fa ombres i baix?
Sí. Un dels objectius de projecte era mantenir la funcionalitat de la plaça, perquè tenia diversos condicionants. Així, a la zona de l'est de la plaça, actualment on està l'església major, abans estava la mesquida. O sigui, la tenim així al costat. I en orientació sud-est tenim el Portal de València, que no ha perdut el seu nom, encara que han canviat en uns carrers, però a nivell del poble el coneixem encara com a Portal de València, perquè allà estava una de les portes principals de l'entrada al recinte murallat. Tindre una plaça, una xup, tan prou d'una porta d'entrada a un recinte murallat, pues també era important, perquè era quan entraves a un recinte murallat necessitaves un espai ampli, no podies entrar per un carrer estret. Val? Això és algo tradicional en el recinte de murallat. I per lo que comentes de lo que tenim dalt del cap, i reprenent la pregunta, era perquè el trànsit habitual era des del carrer de Santa Isabel, que era com el carrer dels cavallers, perquè la gent que tenia carro podia passar per este carrer i no per els carrers de dalt, perquè estan empinats, i venien i podien eixir per este portal. I el que hem volgut mantindre en la mesura de lo possible era que l'itinerari històric que se mantingués, i que no tingueren que fer un zig-zag per la plaça.
Ojo, si n'hi ha que pensar coses per fer una rehabilitació històrica d'un indret com és este. I a més es donen premis, Carmina. O sea, és massa. Quants premis tenim ja d'esta plaça?
De moment ja en portem tres, dos de la Generalitat i un premi europeu de regeneració sobre el patrimoni.
De moment?
De moment. Estem ara presentant-se altres per a aconseguir algun més, clar.
Ojo, lo que dona de sí la plaça de la sinagoga. Com pa no vindre a fer el programa que havíem parlat, Carmina.
Efectivament, com pa no vindre. Mira de quantes coses estem enterant.
I tant. Bueno, i han hagut troballes així, o...?
Sí. Bàsicament, en la part nord eren torrestes d'època musulmana, i com vos he dit, les quatre parets són del dipòsit este tan gran, que medís 15 per 18, i els murs tenen una alçada de 4 metres, i això... dona la idea de la quantitat de gent que podia viure així, perquè això era com una reserva d'aigua en temps de, uh-huh, de assedi i de, per tindre una reserva d'aigua dins del recinte.
Claro, entonces tenien les coques des divendres, que mos educa Armina, i ahí estaven l'aigua, les coques, l'arròs passejat, i ho tenien tot una miqueta.
Sí, sí.
Juan Mijil, gràcies per compartir el que és i representa arquitectònicament esta plaça de la sinagoga, i enhorabona per aquests premis i per els que poden arribar.
Moltes gràcies, Raül, i convida a tots els oients a que visiten la plaça de la sinagoga i aprofitar i fer-se un passeig per centre històric.
Que és sensacional, i a més molt emotiu també per a una persona de la mateixa onda, no?, poder treballar en això i recuperar la història després de 5 segles aproximadament que això estava soterrat. Carmina Ballester i Feliu, gràcies per acompanyar-nos també, i amb el seu permís anem a pujar a la bicicleta, no a l'elèctrica, perquè vostè creu que m'aguanta aquesta bicicleta elèctrica que du José Cabedo?
Sí, no tinc cap dubte, clar que sí.
Mare de Déu, ni ser rodetes, després de la coca que mos ha marreat. Que vaja tot molt bé, moltes gràcies, alcaldessa.
Moltíssimes gràcies, Raül.
En el motiu principal d'esta plaça de la sinagoga i també el que serà la jura de bandera civil que tindrà lloc el proper dia 12, el que és l'exposició de la Mili que podem visitar en les instal·lacions de la Caixa Rural d'Onda, i també el dissabte el que serà el concert de la banda militar. I diumenge és el dia de la bici. D'això parlem en un instant.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Castelló amb la donació d'òrgans. Els dies 3, 4 i 5 de juny, a la plaça de les Aules, gaudeix d'activitats lúdiques i educatives per a tota la família. Al matí de dissabte hi haurà batucada i per la vesprada, mostra de grafiti. I diumenge al matí, primera cursa solidària per la donació. Feste donant. Organitza Associació de Persones amb Malaltia Renal i Trasplantades Alcer Castalia.
Los libros toman las calles de Onda del 1 al 5 de junio en la 37ª Feria del Libro. La Avenida Sierra Espadán acogerá cuentacuentos, espectáculos infantiles y presentaciones literarias de escritores de primer nivel nacional como Matías Prats, José Luis Corral, Pérez Cervantes, Alexandra Roma o Emilio del Río. Además, los personajes de Star Wars desembarcarán en la feria durante la tarde del sábado a cargo del grupo Tarkin Boys. Consulta toda la programación en la web firadellibre.onda.es. Ayuntamiento Onda.
Poble de Juny ja està al quiosc amb un exhaustiu repàs de les festes i del 75 aniversari de la Reina i les Dames en un suplement especial. A més, el Dia de l'Orgull LGTBI, els èxits dels tritons, els campus esportius, els projectes Erasmus dels centres educatius, la nova presidenta de Caixa Rural i la nova associació Castelló contra el Càncer són notícia a un poble que aquest mes et regala el pòster de Rulli. Poble, ja a la venda.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavall y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La veritat és que és un patiment estar així a la plaça de la sinagoga, i sobretot en el regal que ens ha dut Carmina Ballester Feliu, l'alcaldessa, sobre les coques, està de o que volen fer de les cocs i les coques que ho està pues, menjant, i en fi, ara és preciós este indret. Ara en un instant parlarem del que és el dia de la bici i tot el que estan preparant per al proper diumenge, però abans, i per al·lusions. Maria Prades, regidora de Cultura i Festes, entre altres. Molt bon dia, senyora.
Hola, molt bon dia.
Abans han parlat de Falete.
Ah, molt bé.
Mare de Déu, Falete.
La que se va liar.
Això diuen, Falete, pobre, i el mataran a les 5 de la vesprada, van tindre que canviar a les 6 el concert. Sí. I la plaça d'Espanya plena, per a veure Falete.
A tope, no, a tope. La veritat que vam dir des del cap de setmana moltíssima gent, i bueno, nosaltres contentíssims de que la gent li encantara. Ell va ser, pues, ahí el broche d'oro, no?, de el final d'un cap de setmana molt intens i de molt de flamenco.
Onda flamenca, quin balanç fem, per tant?
molt positiu. La veritat que jo crec que va ser comparable quasi al dissabte de la Fira d'Onda, no? Els carrers estaven plens de gent, les places estaven plenes, els bars, els comerciants. Jo crec que l'input ha sigut molt positiu. Mm-hmm.
I això sorgís d'una petició popular, d'una afició de la regidora?
Pues un poc de tot, no? Jo crec que Onda sempre s'ha caracteritzat molt per el flamenco. Tenim també molts grups locals que se dediquen a fer aquest tipus de música, i la veritat, sí, te ho confesse, a mi també m'encanta el tipus de música, i volia, pues, abans de acabar la legislatura, pues, ficar ahí un poquet del meu gust també, no? Mm-hmm. I al final, pues, bueno, ha funcionat espectacular i molt contents. Mm-hmm.
Però, a més, hi ha una notícia molt important que acaba de produir-se i que ve pràcticament a anunciar-la en primícia informativa. Maria Prades, contem-nos.
¿Sí? ¿Te la conté?
Sí, me veía que estaba usted. No, si vos la conté yo, pero...
No, pues bueno, no res. Ya no podía aguantarme más, ya, menos mal, que ya me han donat el loco para poder ir. Y bueno, pues en primicia tens que el día 13 de agosto tendremos así en Onda, en el recinte multiusos, a Luis.
Una miqueta en calma. Tenía que donarle emoción. 13 de agosto, recinte multiusos d'Onda.
¿Y el artista es?
Y el artista es...
Luis Fonsi. Silencio.
Pacito, ¿eh?
Muy bien. Pues sí.
Luis Fonsi. Luis 13 Fonsi. De agosto.
13 de agosto.
¿Tendremos que hidratarnos porque ese día?
No pasa res. Yo creo que si ve ido, igual que facha sol, sombra o lo que voy a hacer.
Supongo que es dentro del que es la programación de las festes del Salvador d'Onda.
Bueno,
perquè sí, perquè ara ja Onda és ja perquè sí, ve Luis Fonsi.
No, va ser perquè, pues, teníem l'opció de poder optar, no? Ha sigut complicat, és un concert, pues, d'una categoria, pues, molt alta. Luis és, pues, un artista internacional. I, bueno, se van tindre que complir una miqueta les dates. També és veritat que estarà gravant La Voz hasta el principi d'agost. M'hauria agradat, la veritat, que quadrar-lo un poc en la setmana anterior, però el que dius tu, no? Incloure una miqueta més proper de la festivitat del Salvador. No va poder ser, però, bueno, no volíem renunciar a tindre-la així. Mos va dir que el 13 sí, vam dir que, pues, con todo.
Mare de Déu, entraves a la venda ja? O...
Crec que ells iran, si no ells en esta vesprada, ells iran demà.
Ui!
Però, bueno, està tot aixina encara corrents. Acabem de llançar també des de la pàgina oficial de Luis Fonsi, pues, totes les dates que tindrà en juny, juliol, agost i tal. I, bueno, i ahí estarà tota la info. I anirem actualitzant-la, pues, poc a poc.
L'última vegada que vam parlar de Luis Fonsi era motiu d'Última Llave, el grup Gran Canari que va estar amb nosaltres en un club 100 en un dia que va ploure aigua març. I que precisament la seva cantant havia estat a La Voz i havia estat a l'equip de Luis Fonsi, no? Exacte. I en el sopar, això és el que no se coneix, la xica mos dia que és increïble. O sigui, que és Luis Fonsi, que és increïble. O sigui, que tal com el veus en la tele, de carinyós, sí, i sí, d'això, és també.
Que és aixina.
És aixina. Bueno, ja l'audiran, perquè suposa que el saludarà, no?
Home, espere, jo la veritat és que sí, ahí sí que vaig a intentar, encara que sigui, a colar-me per la porta
del 13 d'agost, ens acaba d'anunciar la regidora de Festes, de Cultura, Maria Prades, estarà Luis Fonsi en la seva gira europea, actuant, queda això d'europea que muda més.
Queda molt més.
Abans tenim el juny musical, ja estem en juny, Maria.
Sí, sí, ja estem. Anem a començar ja, i sim de l'Onda Flamenca. Continuem ara este cap de setmana en la Fira del Llibre. I, bueno, i a partir de l'altra setmana, el 12 de juny, serà, pues, la Onda Big Bang, la que farà l'actuació en Melody.
Melody?
Melody.
Melody, Melody...
I com los gorilas.
Exacte. Però, bueno, pobre, digue, tindrà almenys 32, 33... aproximadament.
O algun menys,
Melody, eh? Nakachal, ni dient, no? Melody...
Ostres,
bueno, Melody.
Ai, me pilles.
Los gorilas. En la Onda Big Bang?
En la Onda Big Bang.
Me imagino tots els músics alçant-se i fent el
no ho sé. No sé exactament el repertori que portarà, però bueno, m'han dit que estarà molt xulo, i des d'ací, pues, convide a que, pues, vagin tots a veure-la. Després continuem. Mm-hmm. El 18 de juny serà Manolo García el que pujarà a l'escenari.
Un xic que li encanta menjar arrocito en castelló, sí.
Sí, 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 sí que li agraeix, sí. A més...
Queria mucho a Milagros i...
Me pareix que ja té hasta el lloc reservat per a menjar arrocet.
Va un ratito a pie i otro caminando.
Sí.
Tot això.
I després, per a finalitzar aquest xui musical, pues, tindrem el dia 25 a la Sambo en Yadel.
A mi m'agrada la normalitat en la que dieu les coses. O sigui, si ve Pastora Soler i és com si vinguera Pastora Soler. No, ve Manolo García, no, sí, Luis Fonsi ve ara en agost. És cosa habitual, normal.
No, bueno...
S'han perdut ja... En fi, la por, no?
No és la por, el que passa que sí que és veritat que vam dir des del principi que anàvem a fer una aposta molt forta per a nivell cultura, a nivell espectacles, a nivell activitats i, bueno, i és el que intentem, no? Oferir pues, en el que tenim i en el que podem jugar, pues, intentar que el nivell siga el més alt possible.
Claro, fem una fira llibre, ve Matías Prats, també, no, ve Matías, així presentamos un llibre, Matías Prats.
Sí.
Tot senzill, fàcil, claro.
Bueno, no és senzill ni és fàcil, sobretot la negociació anterior i per a poder aconseguir aquestes pues, actuacions d'este nivell, però bueno, la veritat que pues, contentíssims, la veritat.
Entrades ne queden per a Manolo?
Entrades ne queden per a Manolo. No sé si moltes, la veritat, perquè bueno, Manolo les entrades les gestiona la seva pròpia productora, però bueno, en l'últim recompte que me van passar un poc, pues, la veritat és que moltes tampoc ne queden.
Algo més que vulgui afegir-nos o sorprendre-nos, Maria Prades? Des d'ací, no, des de la plaça de la sinagoga?
No, de moment no.
Va fer algo... medieval, musulmán, así,
un... No, això lo dice la meva companyera Maria Baila, que s'encarregarà...
Estarà concentrada en lo dels pastissets.
En tot lo del
no
medieval.
No me la maregeu, que està en lo dels pastissets. No me la
maregeu. Que t'interessa, els pastissets.
Home, clar, això és molt interessant. Ara vindran els que mos faran suar i veuràs tu. Maria Prades, regidora de Festes i Cultura, gràcies per compartir amb els oients de COPE lo que ha sigut el resumen de Onda Flamenca, lo que serà este juny musical i, sobretot, disanunci de que el 13 d'agost estarà Luis Fonsi en la seva gira europea actuant ací a Onda. Que vagi tot molt bé. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos en este programa especial que estem realitzant des de la plaça de la sinagoga d'Onda. És la una de la vesprada, 32 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Puchol, tenim a Jorge Monsonís al control tècnic de so. En un instant anem a parlar del dia de la bicicleta, anem a conèixer com està sent la fira del llibre, però abans, Quique Rodríguez, com està sent informativament parlant el nostre voltant en aquest divendres, 3 de juny?
L'última hora és una d'aquestes notícies que s'acabes tu de la nostra pàgina web de cope.es/castelló al voltant de la una de la vesprada, i és que gràcies a la col·laboració ciutadana, la policia local de Benicàssim ha pogut detindre a tres lladres que estaven ultimant un butró per accedir i furtar a un banc de la localitat. Els detesos tenen 36, 38 i 48 anys d'edat i són de Paterna, de València. L'alerta la va iniciar una veïna, imagina-te-la, a les 3 de la matinada, quan va escoltar sorolls estranys propers a la seva vivenda i no va dubtar en cridar a la policia. Gràcies a això van poder detindre els tres lladres, encara que un d'ells va tirar a fugir pel carrer Bayer de la localitat i finalment els agents de la policia local el van poder detindre. I també bones esperances les que té Alcer Castalia, que veu com aquest any 2022 es compromet Sanitat a ficar en marxa la unitat de trasplant renal de la província de Castelló a l'Hospital General. Algo que també celebra el president de la Diputació, José Martí, perquè diu que el conseller de Sanitat li ha notificat que antes de que finalitze l'any 2022 serà una realitat.
Escolta, Quique, tu si veus arribar a un director ciclista i un home ciclista en una bici elèctrica, què penses d'ell?
Pues no pense, no pense gens d'ell, perquè n'hi ha que pedalejar, no? Fent doping d'este mecànic?
No ho sé. Però jo... I a més, unes rodetes d'estes de xiquet, jo dic que si puig jo...
Igual ha pujat aquest matí la bicicleta i està una miqueta...
Ah, que dius que igual ha eixit en carretera
i... Igual ha eixit, clar, una miqueta
i... Les cames i diu, bueno, per anar allí...
Claro, i està cansat, i tenia que arribar amb una miqueta d'aire a l'entrevista, Raül.
Tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. Paco Pastor, entre altres coses, regidor de Ciutat Saludable. Molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raül, i moltíssimes gràcies a tu per convidar-nos a estar este matí així amb tu.
Quan has vist a José Cabedo Carla arribar en un artilugio a pedals en bateria, què has pensat?
Pues al final és una cosa que nosaltres diem que és un mundo difícil. Se mos fa molt coster amunt. Al final és... una dinàmica que jo crec que té que entrar molt en vigor. T'ajuda a desplaçar-te molt per el municipi, yeah, i a no suar, més o menys, en estiu.
Con lo que hemos ido, José, con lo que hemos ido. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Raúl.
Això està de moda.
Això està de moda, no, això és mobilitat urbana.
Ah.
Això té que ser tendència i ens tenim que habituar a anar en bicicleta pel poble. Per bicicleta. El poble, per la ciutat, i evidentment si pot ser elèctrica, millor que millor.
Bicicleta elèctrica, en el seu cas, les seues rodetes xicotetes, i, en fi, no sé. I tipus d'estes són les que podeu, la gent, participar el diumenge en el dia de la bici?
Així n'és.
Sí, de tot tipus, eh? El dia de la bicicleta és per a gent de tot tipus, des de xiquets, a pares, tios, abuelos, bicicleta muntanya, bicicleta carretera, bicicleta passeig, bicicleta elèctrica, tot el que tinga una bicicleta i vulgui vindre, tot està convidat.
A dir, Carmina, que hi ha vora 200.
Sí, 200, si no m'equivoque, 220, una cosa així, i sempre hi ha algun ressegadet que vindrà el mateix diumenge. I jo crec que és una bona acollida. Al final, junta amb el Club Ciclista Sepelaco, que José és el president del club, i l'Ajuntament han preparat un dia que jo crec que serà un dia de disfrute. Se'ls donarà un obsequi a tots els participants. Han preparat unes llumenetes per a bicicleta justament com a medida de seguretat, que porta una llum delantera i una llum trasera, un saquet i unes xicotetes morsaret, a part de tots els sorteig que anem a fer aquest matí juntant el club i la tenda de bicicletes Cabedo, i també ha col·laborat la Caixa Rural i de Caldonanda.
Que aneu a sortejar? Contamos com serà aquest dia de la bici, José, el diumenge.
Pues bueno, no sé, tenim la recollida dorsals a les 10 i quart i a partir de les 11 tenim prevista una ruta de 4 km per onda. I després d'aquesta ruta de 4 km per onda, una vegada arribem una altra vegada a la plaça Sant Josep, tindrem un sorteig on se sortejaran dos bicis, cascs, guants, botellins, alguna gorreta, alguna ferramenta, algun bombí per a la bici, tot relacionat amb el tema de la bicicleta, i on també els xiquets de l'escola del Club Ciclista Sepelaco faran una demostració de gincana en la mateixa plaça.
A veure quantes birles cauen.
O no.
L'altre dia li van donar la medalla al mèrit esportiu de la Diputació de Castelló, Sebastián Mora, i en el seu discurs va reclamar major implicació de les institucions en les escoles de ciclisme. Uh-huh. Perquè deia que tots els ciclistes que ara coneixem, tots, ell també, que van començar precisament en les escoles de ciclisme i voltant birles. Uh-huh. I que afortunadament ara és un moment en el que n'hi ha més xiquets que mai i més xiquetes que mai. N'hi ha que aprofitar per tant el moment, i crec que va ser una bona reivindicació. Ara també és per apropar-se, per exemple, a Onda i veure com són les escoles. Bueno, crec que els dos heu passat per les escoles de ciclisme, no? Està costat també, sí?
Sí, sí.
Correcte, és així. Estem en un moment d'auge en el tema del ciclisme escolar. A més, parlant dels ciclistes professionals, l'únic que ens faltarà que és diumenge al dia la bicicleta Sebastián Mora, que s'ha excusat avui que no podrà vindre, però sí que Ivan Moreno, Òscar Pelegrí i Òscar Cabedo estaran. I bueno, tant Sebastián com Pelegrí com Òscar Cabedo estan formats així al Club Ciclista Sepelaco. Mm-hmm. Sebastián sí que va desenvolupar el seu pas per les escoles al Club Ciclista Vila-real, però una vegada arribat a cadets i juvenils va ser així al Club Ciclista mm-hmm. Sepelaco on va desenvolupar. I sí que és veritat que és fonamental les institucions en aquests punts, perquè atraure patrocinadors, no per a un ciclisme, sinó per a un deport mm-hmm. escolar, on la rentabilitat per a un patrocinador realment no existís, és allò que les institucions tenen que entrar a fomentar el ciclisme o l'esport a la categoria base.
O facilitar infraestructures, llocs on poder, perquè no és habitual, o no és, necessites espai, no?, per poder entrenar-te i fer aquestes cosetes. Com està l'escola en aquest moment? Què tenim, el club?
Pues bueno, nosaltres estem en 25-27 xiquets. La veritat és que, ja parlant a més nivell provincial i en concretament a Onda, a nivell provincial i en Onda, per exemple, va haver sobre el 2011, 2012, 2013 una crisi de ciclistes, on en tota la província de Castelló estàvem parlant de 60-70 xiquets, no eren més. En Onda vam arribar a quedar-nos en 6 xiquets, però poquet a poquet ha anat pujant, i a la província de Castelló n'hi ha més de 200 llicències, i nosaltres en Onda estem en 25-27, sent de les categories més nombroses.
Pues de categoria. Quines proves anem a organitzar pròximament? Estem ja en juny.
Estem en Volta a Castelló la setmana que ve.
Ja?
Estem en Volta a Castelló, sí. Ja ho tenim ahir. Nosaltres com a club la setmana passada vam fer un Open de BTT escolar. Aquesta tenim el dia de la bicicleta, i la setmana que ve es posem ja en Volta a Castelló.
Mare de Déu. Bueno, pues tot això parlarem en els espais esportius, espere i desitge. Clar que sí. Paco, com tenim Onda Adopta?
Pues la veritat que gràcies a Déu funciona molt bé. Com bé si ten premsa aquesta setmana, des de que vam entrar a governar, pues, són 247 cosetges que han aconseguit trobar família.
Mm-hmm.
És una campanya que des del primer dia vam creure que se necessitava potenciar, perquè al final són gosets, són sers vius i que donen molt de carinyo, i volem conscienciar molt la gent. Estem preparant una campanya per llançar-la de cara al no abandono, perquè la gent se consciència que els gossets al final són part de la família i tenen que anar en ells on vagin, o buscar una solució que siga pues, els hotels que n'hi ha també pa gossets, perquè per lo menos estiguen ben cuidats i ben atesos. Jo crec que també una de les coses per la que també han eixit les adopcions, tantes adopcions, és perquè des de l'Ajuntament, per facilitar l'adopció, van facilitar que en cas de que algú volguera adoptar algun gosset, ja isquera en tots els papers legals, sense dir, a coste zero. Mm. A part de sacrifici de zero, pues a coste zero. Que en el xip, totes les vacunes i tota la cartilla de vacunació del gos, pues que el propietari, el no propietari o la nova família no tinguera que assumir cap cost. I jo crec que una d'aquestes coses ha sigut el que també ha afavorit molt l'adopció de... A part de la conscienciació ciutadana, que jo crec que anem encaminats tots a ser més conscients de que és una vida i no és un joguet. Mm.
Llibres de gossets ne trobem a la Fira del Llibre. Ah, I de ciclistes també? Ja ho tenim tot perfecte. Paco i José i Paco, moltes gràcies per compartir amb els oients de Copel que significa el dia de la bici i també conèixer els detalls de l'Onda Adopta. Que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, Raül.
Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies.
4 quilòmetres, Bisambou, arrimes. Jo crec que 4 quilòmetres ni en bici elèctrica fem vostè jo, però si n'hi ha que anar a aplaudir per quan arriben els de la, el dia de la bici, pues ho faríem, però vostè tampoc li pega la bici igual que jo, no?
No, de moment no.
No, ni s'espera, però bueno. La Fira del Llibre, amb Matías Prats. No sé, ja no sé si és el júnior o què, és el fill del Matías Prats, que tots coneixem, i el net del Matías Prats aquell.
Efectivament. Mm. No, molt bé, jo t'anava a dir, dic, esto lo que han contat fins ara està molt bé, dic, jo vinc a parlar del meu llibre, no?
Home, claro.
Cada un
del seu llibre.
Pues vam tindre Matías Prats per inaugurar la fira, va estar molt bé, vam tindre José Luis Corral, avui tindrem a mi del Río, i hem programat una fira per a tota la família, amb activitats per als més menuts. Tots els dies hi haurà contacontes, uh-huh. I també amb una programació molt novedosa. Demà tindrem un cafè amb Maribel Escrits, diumenge tindrem una cervesa amb Pere Cervantes, i jo animé a tant tonders com a visitants a que s'apropen fins allí, fins a l'Avinguda Serra d'Espadà, per a gaudir de la literatura. Hem volgut treure la literatura a carrer, treure els llibres, i és una aposta molt forta que estem fent pel món lector i pel món de la cultura literària, perquè volem que Onda siga un referent provincial en aquests aspectes.
Com ho heu fet, no? Perquè ja no sols és la fira, hi ha moltíssima activitat en les biblioteques i de presentacions de llibres.
Efectivament, sí, les biblioteques no...
Vau tindre els tres del Planeta, no? Fa poquet.
Vam tindre el Premi Planeta, Carmen Mola, els tres autors així en Onda... No fa molt, durant la pandèmia duim els llibres a domicili, vull dir, fem contacontes, tenim taller de creació literària, taller de còmic, taller de lectura, i tenim un munt d'activitats al llarg de l'any. Mm. I tenim un servei de préstec també, no? Que pues, si no hi ha un llibre de biblioteca, seguirà el comprem perquè el lector el pugui agafar. Vull dir, tenim un servei molt integral, un servei molt bo, i és algo molt positiu. Volem crear l'hàbit des dels més menuts de començar a llegir, creiem que és una forma... De trobar nous lectors. Estem fent una cosa molt decidida. Tenim el Premi Literari Ciutat d'Onda, també, premiat amb 20.000 euros per qualsevol que vulgui presentar una novel·la basada en Onda. Volem que sigui un revulsiu per donar a conèixer Onda per tota Espanya, no? Que lectors de tota Espanya llegisquen el llibre que resulti guanyador i després vindré a visitar-nos així a la nostra ciutat.
I tant. La fira la tenim fins diumenge, i a més en un lloc ampli, en ombres, en natura...
Efectivament, en l'Avinguda Serra d'Espadà és un lloc perfecte, no? per a una fira de llibre, i jo anime a que tant ondes com visitants arrimem fins allí, sobretot al llarg de setmana, del cap de setmana, que tinguem activitats durant tot el dia.
T'he preguntat abans si n'hi haven llibres de gossets, si n'hi haven llibres de ciclisme, de Onda Inspira també en llibres, o això
hi ha llibres de tot, tu vas allí i segur que de tot no trobareu, no teniu problema.
I llibres de la coca esta que Maria Baila vol fer de denominació d'origen també?
També tenim uns contes de la biblioteca per a xiquets, hi ha un de receptes i és el pasti. Si no, allí vos espere que...
Algun descompte n'hi ha o alguna promoció especial?
Sí, fan descomptes en les llibreries locals i per això és el moment oportú per anar a adquirir els llibres.
Pues una iniciativa més de les noves tecnologies aplicades també a la lectura que fa possible Vicent Bou, el seu regidor. Enhorabona i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Bueno, vostè no té cap primícia que donamos, perquè així cada que ve té que donamos una primícia. Ja mos han dit que ve Luis Fonsi el 13 d'agost.
De moment no, però...
De moment no, un cafè.
No descarte.
Un cafè con Maribel i una cervesa con Pere. Maribel Escrits i Pere Cervantes. Cervantes. Això és el que tenim per
ahí.
Ale, que vagi... Estela Badenes, des de Onda Inspira, molt bon dia.
Molt bon dia.
En esta plaça de la sinagoga. És un altre dels projectes que crida molt l'atenció.
Sí, bueno, en primer lloc m'agradaria donar-vos les gràcies per fer-vos ressort precisament d'aquests tipus de projectes. I bé, és un projecte amb molt de treball darrere, amb molta il·lusió, i que esperem gaudir amb les 2.000 persones que participaran en les tres conferències que tenim.
I queda lloc, no queda lloc, perquè, clar, el cartell és de, si fos en bou, seria Morante, José Tomás, estarien de cap cartell. Així, en este cas, són persones que costa molt dur-les, que coincidisquen i poder estar tan a prop, no?
Pues tens tota la raó, i com t'acabo de dir, hi ha un gran treball darrere, un gran esforç, i aconseguir, per exemple, amb Víctor Coopers, aquest matí ha tingut amb el meu company Paco Pastor, que abans heu parlat en ell, una reunió també per un projecte que volem portar també al municipi. I precisament esta persona que organitza conferències amb ponents internacionals, hem tingut el plaer i l'orgull de rebre la seva felicitació. És Víctor Arufe, organitzador dels Premis Educar Banca Millor Professor d'Espanya, perquè, com bé ens deia, porta anys darrere, per exemple, d'aquest ponent de Víctor Coopers. Aleshores, aconseguir que vinga al municipi d'Onda i, a més, doblar dues sessions, perquè en tres minuts mai havia succeït això, que en tres minuts les 600 butaques del Mònaco es plenaren, és una satisfacció.
Serà el dia 15 de juny.
Correcte. Comencem aquest divendres, és a dir, aquesta vesprada.
Onda Talks.
Correcte. De la mà de l'Associació Nacional d'Intel·ligència Emocional, amb microponències de 15 minutets, coach, per a continuar el dilluns amb Emilio Duró, de la mà també d'Osturionda i la meva companya Maria Baila. I, bueno, el cierre de honor, pues, el farà Víctor Coopers amb eixa doble sessió.
Queden, no queden, es poden trobar, què podem fer?
Pues, en principi, si no n'hi ha alguna baixa, perquè sí que és veritat que la plataforma et permetís anul·lar en el cas de que no pugues assistir, ho tenim al completo.
Però se podrà veure per plataforma?
No, en principi això és una de les condicions que inclús havíem... Una de les cosetes que teníem previstes, en principi, era una gran acollida, per supost no tan gran acollida, que agraïm moltíssim, era fer un streaming. Però la condició també era un streaming tancat a la casola. Al final hem tingut l'oportunitat de treballar. Va ser el cap de setmana passat un cap de setmana molt intens, però hem aconseguit això, eixa doble sessió per a Víctor Coopers.
Pues és que se queda sense paraules, no?, de tot el que s'ha aconseguit dintre de Onda Inspira, que comença avui en ese Onda Tals, i que sobretot la part més alta, el dia 15. Aixina, que diu que Paco Pastor avui ha parlat també en Coopers. Estàs reunit en ell?
No, han parlat en Víctor Arufe. En Víctor Arufe. En Víctor Arufe, perquè, bueno, no és un projecte que encara este mai perfilant. De moment no et puc donar tampoc la primícia, però...
Quasi.
Però que estic convençuda que agradarà molt. És un projecte transversal entre les dues regidories. Implicarem els centres educatius, que sempre estan també dispostos, i endavant en tot el que faci falta.
De Coopers n'hi ha llibres també a la fira? Sí, segur, no? Algun que altre. Bé, n'hi ha de tot, la fira de llibres, de tot. Estela Badenes, des d'Onda Inspira, enhorabona per tot el que heu fet, que ha sorprès a tot el món, i, bueno, si ve Manolo García, si ve Luis Fonsi, pues, clar, això també, clar, té que estar el Cooper este, si no, això no seria...
Bueno, sí, inclús algun mes, crec que... Perquè superar-se és difícil, però, bueno, tampoc vaig a llançar la premissa, perquè encara estem treballant en això, però ja t'avance que el pròxim ponent possiblement supera a Víctor Cooper.
Però com estan en Onda, per l'amor de Déu, en este programa especial des de la plaça de la sinagoga. Gràcies i enhorabona. Mare de Déu, estarem molt pendents. Onda sempre és notícia, com els divendres sempre és notícia. El món del turisme en un instant amb Alberto Marco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos una media de 25 años durmiendo? Si quieres tener un sueño placentero y reparador, ven a Muebles La Fábrica y prueba los mejores colchones, bases y almohadas. Ahora te descontamos el IVA, te regalamos la funda de Tencel para proteger tu colchón y te retiramos tu viejo colchón. Ven a Muebles La Fábrica y disfruta de tus dulces sueños. Muebles La Fábrica, calle Medio 91 Castellón, sin ir más lejos.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Ahora todo el catálogo de Casman electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casman electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
Borriana, París y Londres. L'Ajuntament de Borriana reviu el modernisme i l'esplendor de la ciutat del 3 al 5 de juny. Un cap de setmana complet en què el municipi es convertirà en l'escenari de la Borriana de principis del segle XX, amb propostes divulgatives molt interessants, com ara exposicions, recitals, visites guiades, teatralitzacions, trobades amb personatges i ambientació musical. Borriana et convida a fer un viatge al passat de fa 100 anys contemplant o participant en la trobada modernista. Ajuntament de Borriana i Turisme Comunitat Valenciana. Fent camí pel patrimoni artístic.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tiempo de Turiscope Castellón y tiempo hoy para viajar a dos puntos cercanos, pero que cada uno mirando la costa y otro mirando la montaña, que presentan actividades interesantes para este fin de semana. Empezamos en Argelita, porque regresa la trovada de las poblaciones que forman parte de la mancomunidad del Espadán Mijares, y lo hacen pues con numerosos actos programados este sábado y domingo. Nos lo explica el que es alcalde de Tales y también presidente de la mancomunidad de Espadán Mijares, Vicente Juan.
Pues sí, luego de estos añitos de pandemia, pues ahora vamos a retomar la actividad otra vez. Esperemos que bueno, esperemos no, seguro que será fructífera para todos.
Y en este caso, es una feria, digamos, que cada año toca en una población, y en este caso toca Argelita.
Sí, esta feria todos los años va dando por los 15 pueblos que formamos la mancomunidad de Espadán Mijares, pues cada año va, le corresponde que se celebre en un pueblo diferente. Alternamos normalmente lo que es la feria con una ruta. Hacemos una ruta que el año que la hacemos en la zona del Espadán y la feria en las Mijares. Y al año siguiente, pues será al contrario. Haremos la feria en un pueblo del Espadán y una ruta por el Mijares.
Pues cuestión interesante, como decimos, este sábado y domingo empezaréis a las 11 con la inauguración de la feria y a partir de ahí, pues actividad de todo tipo en lo que es en cuestión de la propia población, pues mucha visita turística, por ejemplo, al refugio antiaéreo, pero también actividad para que la gente que se acerque, pues tienen cosas para reflexionar, incluso para ayudar en el compostaje.
Sí, tenemos en el compostaje, durante estos años estamos queriendo cambiar pues el sistema de recogida y bueno, aparte que el planeta necesita que echemos una mano en todo esto. Entonces ya llevamos unos años que llevamos haciendo, desde el proyecto experimental, llevamos haciendo pues los cursos de compostaje y todo. Y así aprovecharemos pues para el día de la feria pues para enseñar. Ahí explicarán el cómo funciona, aunque ya hay mucha gente que ha hecho los cursos, y se hará una demostración de una mini compostera allí casera, bueno, para que la gente vea que esto tenemos que cambiar y que será la manera de respetar y de conseguir que todo esté más limpio y más bien, más ecológico todo, más aprovechar, cerrar un poquitín el círculo este de la economía circular. Bueno, desde estos proyectos que preparamos queremos que sea más para cerrar el círculo, que esto que nos cuesta un dinero y esto, que este dinero se revierta pues en la gente más de la zona, pues en contrataciones, en para la gente que vaya, que recoja, bueno, y todo lo que conlleva pues el tema del compostaje y la recogida puerta a puerta. Estamos trabajando ya desde antes de la pandemia en ello.
Pues sin lugar a dudas un proyecto interesante que estará dentro de esta feria. Por cierto, que supongo que para aquellos visitantes de fuera de la Mancomunidad en la feria van a poder tener información de todas las poblaciones que fueran ahora mismo parte de la Mancomunidad.
Sí, sí, estarán los stands de los pueblos que van, que en todos podrán recoger pues los folletos de cada pueblo que formamos los 15 pueblos de la Mancomunidad.
Y de Argelita nos vamos a Burriana, porque desde esta tarde y hasta el domingo por la mañana viajan en el tiempo. Vuelven a inicios del siglo XX con la primera cita modernista que lleva como título, un título muy clásico estando en la capital de la Plana Baixa, Burriana, París y Londres. Nos lo presenta su edil de turismo, Sara Molina.
A ver, los de Burriana dicen que tenemos fama de fanfarrones y que utilizamos mucho la frase de Burriana, París y Londres, y es que hubo una época de esplendor, que fueron a principios de 1900, que era la época del modernismo, que debido a la naranja, Burriana, pues la verdad, que tuvo una época dorada. Tanto fue así que los ciudadanos dijeron que esto era Burriana, París y Londres. Entonces, qué mejor título que para estas jornadas que van a revivir un poco aquella época, que aquella frase famosa que continúa usándose y que nació de aquellos principios de 1900. Y la verdad que Burriana, París y Londres esconde un fin de semana que la verdad va a ser apasionante. Va a ser apasionante porque tanto esa tarde que empezamos, mañana y el domingo, hay unas visitas guiadas por cuatro edificios emblemáticos, pasando por muchas calles, con muchas casas que tenemos de gran valor modernista, pero en esos cuatro puntos en especial tenemos exposiciones, tenemos música, tenemos teatralizaciones. Van a ser unas visitas muy especiales, pero yo la verdad que el día grande y el día que invitaría a todos a venir es mañana sábado, que tanto al mediodía, a partir de las 12, 12 y media en la zona del mercado, y por la tarde 7 y 7 y media en la calle San Vicente, hay un encuentro donde podréis encontrar juegos de la época, coches antiguos, bicicletas antiguas, música. Amigos que hemos invitado de otras relaciones modernistas, Alcoy, Terraza, Benicassi, todos vestidos de la época, y pienso que nos vamos a trasladar a muchos años atrás, y va a ser una experiencia muy bonita.
Pues una experiencia más que disfrutable, y sobre todo una experiencia, como bien dices, para dar valor a toda esa zona centro, que a lo mejor Burriana, pues claro, toda la gente puede hacer, lo relaciona más con la zona costera o con las fallas, pero al final tiene un patrimonio histórico de hace un siglo, que también era esas casas que ahora llaman tanto la atención, tanto por su colorido como por su diseño arquitectónico.
Sí. Yo vinieron compañeros de organizaciones, de otros pueblos que tienen gran valor en modernismo, me decían, pero es que Burriana tiene una barbaridad. Y pensamos que el turismo no es solo playa, que no solo son playas, porque son unas épocas del año muy concretas, y teníamos que dar valor a ese potencial modernista que teníamos, y así crear unas guías, unas audioguías para que la gente pueda hacer esa visita durante todo el año. Pero sí que es verdad que queríamos hacer una feria modernista. Teníamos que poner los pies en el suelo y ser humildes, y empezamos este año con estas jornadas modernistas, y esperemos que sea tan el éxito que el año que viene podamos hacer ya la primera feria modernista en Burriana.
Pues os recordamos que tanto la entrevista a Vicente Juan Blasco como a Sara Molina y toda la agenda y la actualidad del sector la encontráis en el podcast en nuestra página web www.cope.es/Castellón.
Turiscope Castellón, todos los viernes en este tu programa que hoy se ha emitido en directo desde la Plaza de la Sinagoga de Onda. Teníamos el compromiso de venir aquí desde 2019, aparte de todo lo que hay por vivir.